discerning that the razor's in my hand, I'm attacking the illusion that the stopping doesn't add.
Bon vespre, ripolletencs, ripolletenques, vallesans, vallesanes, barcelonins, barcelonines. Això és Ripollet Ràdio, l'emissora local d'aquesta petita gran ciutat del Vallès Occidental. 91.3 FM, ripolletradio.cat. En aquest mateix web, en directe, ens podeu escoltar a través d'un reproductor o bé, quan us vingui en gust, quan us vingui de gust, podeu descarregar el programa a l'apartat Ràdio a la Carta des del podcast ripolletradio.cat, doncs descarregar el programa aquest del que estem parlant, aquest programa, l'Hora dels Escacs. Programa espai mensual dut a terme per la gent del Club d'Escacs de Ripollet cada segon dijous de mes de 8 a 9 del vespre. Demanem disculpes perquè el mes passat no vam poder assistir el segon dijous de febrer, però avui sí, segon dijous de març, aquest dijous 9 de març de 2016. 16 no, ja hem canviat d'any, si és que no pot una data atrafegat. Aquest segon dijous de març, dia 9 de març de 2017, doncs tornem a tenir programa per parlar dels escacs locals, dels escacs de Ripollet. Serà un programa molt emotiu perquè tocarà sobretot fer una miqueta de balanç del que ha estat al principi d'any escaquísticament parlant a Ripollet. Serà un programa bastant curt on basarem sobretot una miqueta en l'actualitat i farem una miqueta de remember, no?, d'aquests 7 anys i 6 mesos, 7 anys i mig d'història del Club d'Escacs Ripollet. I també, perquè no, parlarem una miqueta, explicarem una petita història d'escacs. És a dir, serà un programa una mica diferent. Avui en solitud, no tenim cap convidat, doncs tocarà parlar, doncs el dit, no? Actualitat, una miqueta de història dels escacs i una miqueta de remember del Club d'Escacs Ripollet. Bé, doncs comencem una miqueta per aquesta actualitat. Campionat de Catalunya per equips, Lliga Catalana. Com bé sabeu, Ripollet, el Club d'Escacs Ripollet, té 5 equips que participen en aquesta Lliga Catalana d'enguany de l'any 2017, que va començar al gener i s'extendrà fins a finals d'aquest mes de març. A la categoria primera provincial Barcelona, el primer equip del Club d'Escacs Ripollet, el Ripollet A, doncs ara mateix classificat segon de grup i amb totes les opcions de classificar-se pels play-offs d'ascensos a la categoria preferent. Per entendre'ns, aquesta categoria preferent és la quarta categoria nacional, és a dir, la categoria que té tres categories per sobre i quatre categories per sota. És a dir, començaríem a estar una miqueta més amunt de la meitat dels escacs catalans si finalment aconseguim aquest ascens. Difícil, bastant probable, bastant possible, però s'ha de lluitar. Queden dues rondes, hi ha un triple empat a 6 punts al capdamunt d'aquesta classificació. Primer classificat Sant Quirze al Vallès A, segon classificat Ripollet al Vallès A i tercer classificat Llinars del Vallès B. 6 punts, com hem dit, queden dues rondes. Aquest diumenge, a casa, el Club d'Escacs Ripollet, que recordem té la seva seu actualment al carrer Sant Sebastià, número 26, Patronat Municipal d'Esports d'Ocupació. Tenim allà la seu i serà aquest diumenge a partir de les 9:20, 9:30, que començarà aquesta important partida, aquest important maig enfront del Club d'Escacs Montornès A. Aquest serà això, això serà aquest diumenge, dia 12 de març, a partir de les 9:30, al Patronat Municipal d'Ocupació. Ripollet A, Montornès A. I per acabar aquesta lliga, el Ripollet A haurà de desplaçar-se a l'última ronda el diumenge 19 de març a Gràcia, al carrer Ros d'Olano, a la seu del 3 Paons, on jugarem amb el 3 Paons E. Si guanyem aquests dos matxos, enfront del Montornès i del 3 Paons, doncs encara podrem conservar opcions de pujar a preferent. Ho intentarem, si més no. Aquest equip, el Ripollet, està imbatut, no ha perdut cap matx, ha guanyat tots els matxos, menys dos matxos que va empatar, a 4, un enfront de l'actual líder, el Sant Quirze del Vallès, a 4-4, i l'altre, aquest passat diumenge, on vam anar amb 3 baixes, vam aconseguir rascar un puntet contra el primer equip d'Alcaldes de Montbui, un rival sempre complicat. El Ripollet B, canviant una miqueta d'equip. El Ripollet B, que aquest any torna a militar per cinquena temporada consecutiva a la categoria de segona provincial. Aquest any ho està passant bastant malament, aquest equip, un equip bastant, diguéssim, justet, un grup molt difícil. I ara mateix doncs, estem només a mig punt de les places de descens. És a dir, si acabés la Lliga ara mateix, salvaríem aquesta categoria de segona provincial, però hem d'anar en compte, queden dues rondes, una contra el Sabadell E i una altra contra l'equip del... No el recordem ara mateix, un moment, fem una consulteta. Hem dit que el Ripollet B està a mig punt per sobre del descens, i aquesta penúltima ronda que jugarà a casa aquest diumenge 12 de març, a partir de les 9:30, també jugarem a casa, el Ripollet B jugarà enfront de l'equip del Sabadell E. I l'última ronda, que jugarà el dia 19 de març, el Ripollet B es disputarà aquesta possibilitat de mantenir-se contra l'equip del Barat B, que és un equip duríssim de Terrassa, el Barat B de Terrassa. Això pel que fa al Ripollet B d'adults. Segona provincial, aquest any patint per mantenir-la. Veurem, ja amb aquest desenllaç, com acaba. El Ripollet C, a tercera provincial, l'equip de tot el rodatge, ara mateix és últim classificat, és un equip doncs, amb perspectiva de futur, no? És una renovació de generacions, i diguéssim que estan intentant d'alguna manera agafar experiència de la tercera provincial, que és la categoria més baixa. Últims classificats, també juguem a casa aquest diumenge a partir de les 9:30, a casa el Patronat Municipal d'Ocupació, Ripollet C, jugarà contra l'equip del Franqueses B. I l'última ronda, que serà fora de casa el dia 19 de març, diumenge a partir de les 9:30 també, Granollers, Canovelles D, Ripollet C. Aquest és el calendari que li queda al tercer equip del Club d'Escacs, Ripollet. Ripollet sub-12 A, ara mateix a la categoria màxima dels escacs catalans sub-12. Ara mateix som 600 a l'espera de dues rondes, on intentarem aconseguir com a mínim 5-6 punts que ens permetin d'alguna manera disputar el playoff pel títol de campions de Catalunya. Ara mateix 600 classificats, és una temporada molt difícil, el grup és duríssim, amb equips de nens de 5è i 6è de primària, majoritàriament, que tenen una experiència i un nivell molt alt. I el Ripollet A, sub-12, doncs ara mateix 6è, aquest diumenge jugarem a casa a les 9:30 enfront de l'equip del Súria, i el diumenge 19 de març, també fora de casa, a les 9:30, Parets del Vallès sub-12, Ripollet sub-12 A. Objectiu, intentar classificar-se pel playoff que ens permeti lluitar pel títol de campions de Catalunya sub-12. Ho intentarem, està molt difícil, però tocarà lluitar moltíssim. Ripollet sub-12 B, la segona categoria sub-12, aquest equip, el Ripollet B de sub-12, ara mateix és líder, i l'objectiu és intentar doncs, quedar d'aquí dues setmanes, que és quan acaba la Lliga, mantenir aquesta primera posició d'aquest grup de promoció sub-12 de Barcelona, aquesta segona divisió sub-12. Aquest diumenge juguem a casa, Ripollet sub-12B contra Vilafranca del Penedès sub-12B, a les 9:30 també el Patronat Municipal d'Ocupació. I l'última ronda tancarem el diumenge 19 de març, a les 9:30, al Club d'Escacs Les Franqueses, contra l'equip del Franquesa sub-12. Repetim, Ripollet A, aspiracions encara bastant elevades d'intentar pujar a categoria preferent. Ripollet B, encara unes petites opcions, no moltes, però petites opcions a mantenir la segona provincial. Ripollet C, últim classificat a la tercera provincial, que és l'última categoria. Objectiu, agafar experiència. Ripollet Sud 12A, 600 classificats, objectiu, quedar entre els quatre primers, intentar lluitar pel títol de campions de Catalunya, si més no intentar-ho. I Ripollet Sud 12B, líders del seu grup de segona divisió Sub 12. Això pel que fa als equips. Aquest diumenge, a casa, juguen tots els equips ripolletens. Ripollet A contra Montornès A, Ripollet B, Sabadell E, Ripollet C contra l'equip. Altra vegada, tenim una memòria una miqueta de peix avui, no estem gaire fins. Aviam, Ripollet C contra Franqueses B, Ripollet Sub 12A contra Súria, Sub 12, i Ripollet Sub 12B contra Vilafranca del Penedès, Sub 12B. Aquest serà aquest diumenge, 12 de març, a les 9:30, al Patronat Municipal d'Ocupació. També s'han acabat ja, canviant una miqueta de tema, els campionats del Vallès Occidental, les fases prèvies al campionat de Catalunya d'edats, des de sub-8 fins a sub-18, han acabat aquestes fases prèvies al Vallès Occidental, on es van celebrar una ronda a Cerdanyola, dues a Ripollet, una a Sabadell i dues a Badia, on es va fer la cloenda del posterior lliurament de premis, i els resultats pel Club d'Esquerra Ripollet han estat resultats moderadament bons, tenint en compte que tenim un campió del Vallès Occidental sub-16, que és el Pau García. Categoria sub-8, el campió van ser l'hegemonia de Badia del Vallès i de Cerdanyola del Vallès i Sabadell. A sub-10, el campió va ser també nens de Cerdanyola del Vallès i de Badia. Sub-12, el campió, una altra vegada més, va ser un nen de Badia, l'Héctor Cervelló. Sub-14, la campiona va ser una altra nena de Badia, campiona absoluta, de nens i de nenes, no només de nenes, la Júlia Grut, de sub-12, de sub-14, del Badia del Vallès. Sub-16, el Pau García, de Ripollet. I sub-18, l'Eric Alves, de Badia. Volem felicitar, volem donar l'enhorabona, emocionats, al Club d'Escacs de Badia del Vallès, que aquest any ha obtingut uns resultats boníssims, boníssims. S'ha vist, doncs, la feina dilatada durant molt de temps de persones com l'Albert Segarra, l'Eric Alves, el Marc Torralba, el Marc Piqué, l'Enric Barba i aquests nens, Pau Cadirno, aquests joves, doncs, que han aconseguit que Badia del Vallès sigui ara mateix la millor pedrera dels escacs vallesans, ara mateix amb representació de títols, no? I sense anar més lluny, líders també del grup de preferent sub-12, de la màxima categoria dels escacs catalans sub-12, el Badia del Vallès, líder. Volem felicitar el Club d'Escacs de Badia per la feina, pels èxits aconseguits. Nosaltres, el Club d'Escacs Ripollet, doncs, hem dit resultats moderadament bons, perquè tenim un campió que és el sub-16, el Pau García, i resultats també bastants bons a sub-16, que han estat el Miguel Asensio, que ha quedat quart classificat, i també a sub-10 el Nil han tingut bastant a dalt, i al sub-8 i a sub-12 doncs, hem tingut també algun resultat bastant bo, com el del Jan García, que ha quedat, si no m'equivoco, tercer, quart del Vallès Occidental. A sub-14, doncs, destacar també l'actuació d'Alexi Lisenko, que ha quedat una posició bastant alta. Això pel que fa pels escacs ripolletens. Quins projectes tenim en ment ara quan acabi el campionat de Catalunya per equips, aquesta lliga catalana? Doncs el primer projecte, doncs, evidentment, doncs, seguir una miqueta amb la feina que estem fent a les escoles, després començar a muntar els tornejos de festa major, és a dir, Can Vargues, Associació de Veïns de Can Vargues, Associació de Veïns de Sant Andreu, Festa Major, Associació de Veïns del Pont Vell Cantiana, a l'Open, que intentarem fer aquest any al setembre una miqueta més tard, una data que no coincideixi ni amb Vallfogona ni amb altres festes majors, i també, d'alguna manera, doncs, començar a pensar, doncs, en la inclusió d'un torneig d'escacs de partides lentes, no? Això són els projectes que tenim a curt i mitjà termini. Altres projectes, doncs, afiançar els escacs a les escoles i, sobretot, començar a pensar ja en el campionat de Catalunya, les finals del campionat de Catalunya d'edats, des de sub-8 fins a sub-18, que jugaran a la Setmana Santa, a l'abril, a l'hotel Palas de la Pineda, a Vilaseca, Salou. Al costat de Salou, doncs, el Club d'Esquerra Ripollet estarà representat per als tres nens. Sub-10, categoria sub-10, Nil García, categoria sub-12, Jan García, i categoria sub-14, doncs, anirà també, sub-16, el Pau García. Tres germans García aniran a jugar aquest campionat de Catalunya des de sub-8 fins a sub-18. A Setmana Santa, a l'abril, a l'hotel Palas de la Pineda, Vilaseca, Salou. Tarragona. I pensar també a l'octubre, no? Intentar fer uns quants equips. Doncs fer un equip de sub-8, un equip de sub-10, un de sub-12, sub-14, sub-16, que intentarem lluitar una vegada més per estar intentant entrar entre els dos primers equips dels escacs catalans a edats. Déu-n'hi-do la feinada que tenim entre mans. Intentant canviar una miqueta de tema i ja fent una miqueta de Remember, doncs avui volem recordar, sobretot, una miqueta la trajectòria que ha fet el Club d'Escacs Ripollet des de 2009 fins ara, no? Una miqueta la trajectòria, així, una miqueta a modo de resum. Doncs recordem que el Club d'Escacs Ripollet, el funda el president Xavier Vilassaró Gràcia, al setembre de l'any 2009, tot i que ja es començaven a fer partides al centre cívic de Can Mas, al carrer Tamarit, al Parc Rizal, es comencen a fer partides durant l'estiu de 2009, la inauguració oficial amb el regidor, alcalde i president de Federació Catalana d'Escacs no s'arriba a fer fins al setembre del 2009, no? Fins al, si no m'equivoco, el 29 de setembre del 2009, fins i tot la data podem estimar-la, no? El Club d'Escacs Ripollet comença a donar els seus passos al centre cívic de Can Mas, carrer de Marit, per primer de maig, on es comencen a fer les primeres partides i els primers tornejos de costellada. No? El primer torneig que es va fer va ser el desembre de 2009, el primer torneig de Nadal dels socis del Club d'Escacs Ripollet, conegut afectuosament amb el nom de Torneig de Santa Llúcia. Paral·lelament, dins el marc del projecte d'intervenció integral de la Llei de Barris, el Club d'Escacs Ripollet, a més de tenir aquesta seu al centre cívic de Can Mas, doncs tenia destinat un espai al cafetí del Casa de Joves, aquí sota on estem parlant, no? Aquí sota del centre cultural de la ràdio, a la Rambla Sant Jordi número 26, a sota doncs, hi ha el Casal de Joves, el cafetí, i aquí comença el primer campionat de Catalunya per equips on debuta el Club d'Escacs Ripollet, a tercera provincial amb dos equips, el Ripollet A i el Ripollet B. No és aquí on vam començar la primera competició oficial, jugant els partits a casa, al cafetí, i als fora, doncs, on es toquessin. Es aconsegueix l'ascens a la segona provincial el primer any de vida i aconsegueix ser subcampions de Catalunya, tant de partides lentes com de ràpides, del Ripollet A, tercera provincial, l'equip del Ripollet A. Una vegada el club comença a créixer, doncs es cedeixen espais per fer classes d'escacs a l'oficina de la Llei de Barris, situada al Parc Rizal, dins el marc, com hem dit, d'intervenció integral al barri de Can Mas. No? Estem parlant dels anys 2009 fins al 2011, aproximadament, que és l'espai de temps on el Club d'Escacs doncs, té aquesta doble seu, no? El centre cívic de Can Mas i l'oficina de la Llei de Barris. A finals de l'any 2011, el Club d'Escacs Ripollet, ja a segona provincial, també aconsegueix l'ascens a primera provincial i es trasllada al centre d'Esplai l'Estel, a la Torre de Can Vingrat, al carrer Tamarit, número 80, al costat de la Policia Nacional. És allà on el Club d'Escacs doncs, viu els anys més daurats de la seva història, on es supera el número de socis, el rècord, on es supera el número d'equips i de jugadors, i és on s'aconsegueixen els èxits de mantenir l'equip a primera provincial i quedar campions de Catalunya de la segona provincial, tant a nivell de ràpides com de lentes, com de semiràpides per equips, de Lliga i de Copa. Van fer doblet aquest any. I del Campionat de Catalunya de ràpides per equips. S'aconsegueixen gran èxits, s'arriba a 200 socis, s'arriba a 80 federats, i és on es viuen els anys més grans. Evidentment, el centre Esplai Estel se'ns queda petit, i l'Ajuntament, l'any 2015, desembre 2015, doncs ens cedeix el Patronat Municipal d'Ocupació per instal·lar-hi ja la seu del Club d'Escacs Ripollet, on tornem a batre un altre rècord, no? L'ascens històrica preferent de l'any passat, categoria on no hem pogut jugar aquest any per falta d'efectius, i s'aconsegueix doncs, el rècord absolut de participació d'equips, 8 equips en total, jugant cada diumenge allà al Patronat Municipal d'Ocupació. En aquests anys, doncs, podem dir doncs que hem aconseguit bastants números bastants bons, no? El Club d'Escacs Ripollet s'ha deixat veure per totes les escoles de Ripollet fent classes com a activitat extraescolar, s'ha deixat veure també per tots els barris en les seves festes majors, s'ha deixat veure la Rambla Sant Jordi col·laborant en la Marató de TV3, a les Fires, al Ripostoc, al Sant Jordi i la Rambla, s'ha deixat veure també com a entitat que fa tornejos internos pels seus socis, Ha treballat també en la creació d'un torneig internacional que es disputa cada setembre a l'Institut Can Mas. Organitza cada mes de gener-febrer dues o tres rondes de del Campionat de Catalunya d'edats, fase prèvia del Vallès Occidental, a l'Institut Lluís Companys. I organitza també doncs, diferents tornejos, com el de Festa Major, o com bé hem dit ja, les festes dels barris de Ripollet, no? Les festes majors del barri. També, doncs, resultats bastant bons a nivell individual. Hem estat campions de Catalunya, campions del Vallès Occidental sub-8, del Vallès Occidental sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, en aquests anys. I també hem aconseguit, doncs, a nivell per equips, doncs, vam ser campions de Catalunya sub-12 fa dos anys. També, resultats destacats al Campionat de Catalunya individualment, on hem aconseguit diferents podis a diferents categories, sobretot a sub-8, i també destacar l'actuació també a la Copa Catalana, on hem aconseguit ser campions al Ripollet en totes les categories on ha jugat. Això la Copa. A la Lliga també hem aconseguit ser campions a Catalunya després d'ascensos, jugar play-offs i guanyar contra els altres campions de grups de tot Catalunya. Després, destacar també el ritme semiràpid, també hem estat campions a Catalunya sub-8 i campions a Catalunya sub-12. I destacar també, doncs, que seguim mantenint ben viva l'activitat de les classes escacs al Patronat Municipal d'Ocupació. A partir d'aquí, el Club d'Escacs Ripollet, en aquest any de renovació i de transició, on hem renovat la junta directiva i hem renovat el canvi de local i tot, doncs fem una crida a la gent de Ripollet, sobretot als adults, que passin algun dia sense cap compromís pel carrer Sant Sebastià, número 26, Patronat Municipal d'Ocupació, primer pis, on el Club d'Escacs Ripollet té la seva seu. I som tots els dies a partir de les 6:30 fins les 8, que passi algun ripolletenc o alguna ripolletenca, adults, no només nens, també, que s'animen a jugar els adults, a fer alguna partieta, aviam, i que ens conegui, perquè realment som molts nens, però també necessitem adults per intentar mantenir els nostres equips a les nostres categories. La política del Club d'Escacs Ripollet, doncs, és aquesta, no? Intentar pujar nens que en uns anys superin els adults, però mentre també necessitem, evidentment, adults, sobretot perquè els adults ens intentem passar també el pipa, intentem passar molt bé. Dit això, doncs, sobretot expressar aquests anys, des de 2009 fins ara, l'agraïment, doncs, a la gent que ens ha ajudat molt, no? La gent de la llei de barris, la gent de la regidoria d'educació, d'ocupació, d'esports, de cultura, de comunicació. Expressar també el nostre agraïment a la gent que ens ha acollit en diferents locals, la gent de l'Estel, la gent de Can Vargues, que vam estar també compaginant una miqueta la seu de Can Vargues amb la seu de l'Estel, sobretot als estius, des de 2014 fins a l'actualitat, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, l'estiu el Club d'Escacs Ripollet fa la seva activitat a l'Associació de Veïns de Can Vargues, situada al carrer García Lorca, número 5. Sobretot la gent del Patronat Municipal d'Ocupació que ens ha acollit allà i podem treballar molt bé el que són el tema dels escacs i jugar a casa els diumenges al matí, tots els nostres matxos com a locals, els instituts Lluís Companys, que ens cedeixen sempre el seu gimnàs amablement per fer el Campionat de Catalunya d'edats, dues rondes, a l'Institut Can Mas, que sempre ens el cedeixen per fer el tema de l'Open Internacional d'Escacs de Ripollet, i les escoles, que sempre amablement, doncs, ens ajuden a introduir els escacs, els més menuts, i fan sempre el seu torneig de cloenda de curs, no? On estan convidats nens de diferents escoles que han fet escacs aquest any. Agrair també a la Comissió de la Festa Major i agrair sobretot als quatre canals de premsa de la nostra vila de Ripollet, no? Si no m'equivoco, Revista Ripollet, El Butlletí, l'Info Ripollet i Ripollet al Dia. En aquest últim ens han dedicat ja, doncs, dos reportatges, agraïm la seva cobertura, dos reportatges on parlen molt bé, doncs, la història sintetitzada del nostre Club d'Escacs de Ripollet. Per això us he dit que era un programa bastant emotiu, no?, recordar aquests moments màgics que hem viscut des que es va crear el Club d'Escacs Ripollet l'any 2009. Intentarem repetir aquests moments i seguir amb alegries i passant-ho pipa, que és el que es tracta, sobretot, a part d'aprendre escacs. Per acabar aquest programa, d'aquest dijous 9 de març, aquest programa de l'Hora dels Escacs, com cada dijous, segon dijous de vespre, de 8 al 9 del vespre, doncs parlem una miqueta d'escacs i acabarem aquest programa doncs, explicant una petita història d'escacs, no? Ja hem fet un repàs de l'actualitat, hem fet una miqueta de Remember, hem dit quins projectes tenim, quin és el calendari de Lliga, d'aquí a final de Lliga queden dues rondes, i ara doncs intentarem xerrar una miqueta sobre el tema dels escacs, una història doncs, que si ens traslladem una miqueta en el temps, un viatge als escacs, doncs podem parlar d'un personatge bastant important en el món dels escacs, que va ser el primer campió del món, que va ser l'alemany Wilhelm Steinitz. És una història que està escrita en castellà i, evidentment, doncs, la llegirem en castellà o intentarem parafrasejar-la en català, no? Va, fem un esforç i traduïm-la. Vinga, som-hi. Wilhelm Steinitz era conegut com el pare dels escacs moderns. Steinitz va inventar fins al propi títol de campió mundial, del qual va ser el primer en defensar-ho, no? Fou el primer campió dels escacs. Wilhelm Steinitz va néixer a Praga l'any 1836, era d'origen austríac, va ser educat a Viena i la seva passió i dedicació als escacs fou absoluta. Es pot dir que va descobrir els escacs i el va explicar a la humanitat, no? Sobretot Wilhelm Steinitz no només és el tema de primer campió del món, no? Sinó que va ser un difusor increïble a la meitat i a la darreria del segle XIX. Després dels seus primers èxits, va viatjar a Londres l'any 1862 per participar en el torneig internacional representant el seu país. Allà va establir, durant 20 anys va estar vivint a Londres, Wilhelm Steinitz. En aquella època, el millor jugador del món, el nord-americà Paul Morphy, ja estava retirat i es considerava que l'alemany Andersen era el gran mestre amb més potencial escaquístic. És a dir, en aquell moment va coincidir doncs el Wilhelm Steinitz, primer campió del món, va coincidir amb Paul Morphy i l'alemany Adolf Andersen. Steinitz va raptar Andersen l'any 1866. L'any 1866 va guanyar Andersen en aquest maig 8-6, 8 victòries a 6 victòries. Llavors Steinitz es va autoproclamar campió del món, títol que no existia fins al moment. Va ampliar el seu prestigi derrotant després a un gran jugador, l'anglès Blackburn. Però l'any 1883, el torneig a Londres va superar pel polonès Zukertort. La seva reputació va quedar, doncs, en dubte i va ser llavors quan es va crear oficialment el títol de campió mundial amb l'organització d'un partit, d'un maig, entre dos jugadors, Steinitz i Zukertort. Steinitz ja havia abandonat Anglaterra i era ciutadà nord-americà. Déu-n'hi-do, va néixer a Praga, actual República Txeca, era d'origen alemany, va viure a Àustria, després va viure a Londres i després doncs, va agafar la nacionalitat nord-americana. Continuem per l'any 1883, on va superar pel polonès Zukertort i es va organitzar un maig entre tots dos per crear oficialment el títol de campió del món. Van dir que Steinitz va abandonar Anglaterra i era ciutadà nord-americà. L'enfrontament entre Steinitz i Zukertort va tenir tres fases, repartides entre Nova York, Saint Louis i Nova Orleans. I Steinitz, que va començar perdent per 4-1, va acabar guanyant 10-5 contra el jugador polonès. El campió encara va haver de defensar aquest títol contra el rus Chigorin, que va aparèixer en escena com últim defensor de l'escola romàntica. Romàntica vol dir doncs, que eren uns escacs bastant agressius. Aleshores, una vegada va derrotar Zukertort i Chigorin, va ser coronat campió del món, aquesta vegada oficialment, ja no va ser autoproclamat campió del món, sinó oficialment, va defensar aquest títol i aleshores va derrotar Chigorin amb els escacs moderns, és a dir, va ser l'innovador dels escacs moderns contra els escacs romàntics. Van ser partides llegendàries celebrades a l'Havana l'any 1889-1892 i molt disputades. Steinitz, quan tenia 50 anys, va haver d'enfrontar-se al jove Lasker, on va perdre. Per tant, el nou campió del món, el segon campió del món oficial, va ser l'alemany Emanuel Lasker. Steinitz va poder tenir l'oportunitat de recuperar el campionat una altra vegada contra l'Asker, però va perdre l'any 1897. Steinitz va morir l'any 1900. Increïble, la vida de Wilhelm Steinitz, el primer campió del món d'escacs. I per últim, per acabar aquest programa, doncs, explicarem una anècdota una mica curiosa, que serà una bona manera de dir adeu a aquest programa de l'Hora dels Escacs. Recordem que som a Ripollet Ràdio 91.3 FM. És una història molt maca que va tenir lloc fa ara mateix moltíssims anys a bord d'un vaixell. I va sobre el capità de vaixell Evans. El capità Evans, en una de les seves travesseres per l'oceà, sempre portava doncs, el seu propi tauler d'escacs. El mariner sempre el tenia a la vista, veiem si hi havia algú que volia jugar amb ell. Era un gran jugador d'escacs, el capità Evans, i també va inventar, diguéssim, el gambit Evans de l'obertura italiana, no? Per això porta el seu nom. Va jugar contra un mariner desconegut, van jugar el seu gambit, és a dir, Evans contra aquest passatger, van jugar E4-E5, Cavall-F3, Cavall-F6, Alfil-C4, Alfil-C5, i després de dir això, doncs van dir, va voler jugar el seu gambit. Però no va passar així. No va jugar el seu gambit i va jugar doncs D4, D4, D5, D per E4, D per E5, dama de 8, jaque, i diu... Evans li va dir al seu rival, li va dir, és una llàstima que hagin obligats a canviar les dames. Rei per E1. Llavors, Evans no va poder dir la seva frase quan, diguéssim, va acabar guanyant aquest desconegut passatger, perquè el tema va ser que Evans havia reptat a jugar una persona que l'única cosa que feia era repetir els seus moviments. Aquesta és l'anècdota, no? Repetir els seus moviments, i el passatger doncs, no tenia ni idea de jugar als escacs. L'única cosa que era copiar, i van caure en jugades il·legals. La qual cosa no es va produir ni el canvi Evans en aquesta partida, ni es va produir una partida d'escacs, sinó simplement una còpia. I amb aquesta història d'escacs que us hem explicat, hem dit un repàs de l'actualitat del club, hem fet un remember bastant emotiu i hem explicat un parell d'històries, no? Una miqueta de vida de Wilhelm Steinitz i una miqueta una anècdota del capità Evans, que va inventar el gambit Evans de l'obertura italiana. Amb aquesta història, doncs, ens acomiadem, diem adéu, fins que aquí mata un altre programa i ens veiem el segon dijous d'abril. Salutacions, adéu.